Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 62. Esteu a punt? Busquem els moments més destacats d'aquesta última setmana. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Comme il se doit, c'est l'équipe Astana Kazakhstan.
Et pour accueillir, bien sûr, son ami Alexandre Vinokourov.
Notre sport, c'est vraiment difficile et compliqué et dangereux. Même on est passé hier la route, j'ai remarqué que c'est vrai, j'ai coulé.
Wherever Jonas Vingegaard goes, so does Tadej Pogacar. But they marked each other out in the first move. And were both brought back. Pogacar knew, though, there was more left in the tank. David Gaudu would be the next rider to have a go. Very dangerous rider, but much further down in the...
Well, this is fantastic. They're going to spread across the road. Vlasov goes through as well. Gegenhard is in the frame here. Here we are. It's going to be those two. Is it Roglic? Hasn't finished yet. It's going to be a photo. Can you believe this at the very line? This is amazing. Roglic gets there. My life. That was amazing. Well, we speculated as to whether it would be a sprint finish at the end, and that's exactly what we've got. My, what a finale.
Avui aquest 3-2-1 hauria de ser 1-2-3. Les victòries d'etapa dels eslovens de Tadej Pogacar a la París-Niça i de Primo Roglic a la Tirrena Adriàtica. Tots dos han guanyat 3 etapes i s'han endut la general, però si ve a Roglic li podem trobar totes les virtuts que vulgueu, i aquí no ens discutirem, qui impressiona és Pogacar. Esperàvem el primer cara a cara del 2023 amb Vingegaard i la moneda ha caigut de forma clara del costat de Pogacar. Dominador, desafiant, ofensiu, atrevit. Aquella mirada a càmera amb rialla dedicada abans de fondre el danès. A la general, darrere Pogacar s'hi ha situat David Gaudu, mentre que Vingegaard ha estat tercer. Quina equació de forces ens trobarem el juliol? Ens trobem ara tot just a l'inici de temporada, però només una dada que no sé com interpretar. Pogacar ha competit 13 dies aquest 2023. 13. D'aquests 13, ha guanyat en 7 ocasions. El seu bagatge de victòries, per tant, supera el 50%. Té la clàssica de Jaén, 3 de 5 etapes a Andalusia i 3 de 7 a la París-Niça, a més de les generals i classificacions vàries. Jo no sé si és que ho havíem vist mai, si havia passat amb Merckx, si ja em perdo, què passa amb Pogacar? Bé, a banda, en aquest inici també hem sentit, sentiu de fons, una remor, unes paraules, era Alexandre Vinokourov parlant al podi de la París-Niça, on recordava el seu amic i compatriota Andrei Kibilev, que va morir ara just fa 20 anys. Potser ho recordareu, eh? Doncs bé, homenatge a Kibilev. Ell, Vinokourov, recordava que just el dia anterior havien passat per les mateixes carreteres on va patir l'accident Kibilev. Ho recordareu els més veterans, o potser no tant. Aquell accident va motivar la UCI, la Unió Ciclista Internacional, a obligar l'ús del casc. Va ser, sens dubte, un moment transcendental en la història contemporània d'aquest esport. És per això que avui ho volíem recollir. Com també volem recollir aquesta altra història. Escolteu bé això que ja anem sentint de fons, aquests aplaudiments, aquests crits.
Ah,
Aquestes que aplaudeixen són una trentena de dones sud-africanes, membres del Khalsa Cycles, una entitat que recull bicis, que les repara, que les torna al seu funcionament habitual. Bé, són dones que volen pedalar, simplement volen pedalar, i que celebraven d'aquesta forma com Ashley Moolman, una de les grans ciclistes del panorama internacional, aquesta sud-africana que aquests dies justament està a casa seva, al seu país, però que habitualment viu a Banyoles, ja fa anys que la tenim a casa nostra. Doncs bé, Moolman els va fer entrega de 30 bicicletes per, segons deia la pròpia Moolman, empoderar-les. La bicicleta és una gran eina d'empoderament i en les dones és especialment important. Doncs bé, Moolman, amb aquest gest que va fer a través de la seva feina a Banyoles, va entregar les bicicletes a aquestes dones mentre es preparava per participar a la Cape Town Cycle Tour, aquesta cursa que es fa al sud del país, a la zona de Ciutat del Cap, on amb 42 edicions crec que són d'història, francament és una cursa, una prova espectacular. Té la seva vessant competitiva, la vessant cicloturista, amb desenes de milers de participants. L'heu de buscar, fot els pèls de punta. I més a prop, o més lluny, segons com ho mirem, primera victòria catalana de la temporada, primera victòria més com a professional per un noi de Badalona, de l'equip Kern Pharma, 24 anys, i aquí hem pogut enganxar aquest dilluns al matí lluitant contra el jet lag. Amb el canvi horari, ell ja tenia ben entrada la tarda. El Jordi López ha guanyat la segona etapa del Tour de Taiwan.
Bon dia, bueno, molt content amb la victòria aquesta segona etapa del Tour de Taiwan. La veritat és que no es podria començar millor a casa de les nostres marques de bicis, de Giant, i res, ha sigut un atac a l'últim quilòmetre després de dues pujades així tendides que em venien molt bé i he pogut arribar fins a meta. Bueno, pues molt content de veure que el treball realitzat té la seva recompensa i al final pues, és el que busquem. Estem en un món molt competitiu i el que busquem tots és guanyar, així que molt content.
Doncs felicitats, Jordi. Gran notícia per al ciclisme català. I si el Jordi és dels que n'aprenen, ara, avui, en aquest programa, ens aturarem en algú de les que ensenya. Ens fa molta il·lusió saludar la profe, una ciclista que és una referent a casa nostra i amb qui vam poder passar un bon matí ara fa uns dies. Aquesta que teniu al davant a punt d'escoltar és la conversa llarga i pausada, ja us aviso, molt llarga i molt pausada, parlem de tot, amb la Patri Ortega, capitana, corredora, referent del Massi Tàctic. Patri Ortega, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Avui hem quedat en aquest inici de temporada que, de fet, tu ja has arrencat, has disputat aquestes primeres proves, però vaja, ens ve de gust posar-nos una miqueta al dia en aquesta temporada que tornes al Massi i em volia preguntar, tornes a casa?
Sí, sí, sí. La veritat és que torno a casa després de veure i viure el ciclisme del País Basc. Tenia ganes de provar altres coses, però sempre córrer per l'equip de casa doncs és especial i aquí vaig aconseguir molts bons resultats i una mica he tornat per això, no? Per tornar a casa.
I el Sopela, què tal? Et venia de gust? Ho necessitaves? Com és que vas passar aquest any fora?
Sí, jo haig de dir que haig d'agrair al Club Ciclista Baix Ter, on vaig començar amb el filial, amb el Catema. Durant el meu primer any ja vaig poder debutar a Bèlgica amb el primer equip, amb el Massi. Després ja vaig continuar l'estructura del Massi, va venir la pandèmia i al final em van proposar anar al Sopela i vaig dir, doncs per què no, no? Està bé, no? Conèixer altres equips, altres maneres de fer, i bé, ja ho he vist, però torno a casa.
I què has après allà? Perquè molta gent, molts ciclistes, el Fletxa ens ho explica moltes vegades, al País Basc, ell diu que era la universitat del ciclisme. Què has après allà?
Doncs s'aprèn moltíssim al País Basc, perquè allà el ciclisme es viu d'una manera molt especial. És igual que sigui una cursa de qualsevol població petita, que és igual que estigui plovent, és igual que estiguem a, no sé, 6 graus, que hi ha gent animant, i això és una cosa que a mi m'ha sorprès molt, no? I després, a nivell d'equip, doncs es treballa molt en equip, a nivell d'estratègies doncs pots aprendre moltíssim i sobretot córrer molt, perquè hi ha moltíssimes curses. Allà no te les acabes, les curses. Aquí a Catalunya en tenim, però no tantes. Diguem que hem de córrer més amb nois.
Déu-n'hi-do. En parlarem, d'això també. Ara m'ha vingut al cap fa uns dies la Mireia Trias, que havia estat companya teva. No, havíeu coincidit o no?
Sí,
el
màster, sí.
Que ha fitxat pel labor al cotxe i que deia això. Diu, vam fer una primera ronda de pretemporada parlant amb els patrocinadors i ens coneixien totes les empreses, a totes les corredores. I mira, lligat una mica amb això que deies tu ara. Tu arribes tard al ciclisme. Vens del triatló, com és la, o quina és la teva trajectòria?
Doncs bé, jo vaig començar a fer alguns duatlons al Club Triatló Vallirana, del qual estic super agraïda perquè gràcies a tota la gent del club doncs vaig aconseguir arribar on estic ara. Després dels duatlons vaig fer algun triatló de llarga distància i com que el sector de la bicicleta era el que se'm donava una mica millor, em van dir, escolta, per què no proves el ciclisme? I vaig dir, vols dir anar allà en un pilot tan gran amb tanta gent? Prou, vaig anar a una cursa amb el KTM i res, aquí estic.
I aquí estàs fent entrevistes. Bé, arribes al KTM, puges al Massi, de seguida les coses et van bé, ja comences a competir amb la primera plantilla i aquest any, com deia, tornes al Massi. Què n'esperes d'aquesta temporada esportivament?
Doncs l'equip ha canviat molt perquè moltes de les corredores que hi havia estan en altres equips, però sí que és veritat que espero que sigui una gran temporada perquè tenim un equip super complet. Tenim corredores que són molt escaladores, tenim corredores que són molt rodadores, després tenim corredores que poden perfectament anar bé en qualsevol tipus de terreny, així que jo penso que serà una gran temporada. Ens estem una mica coneixent, estem aprenent a córrer en equip perquè, com et comentava, és un equip força renovat, per tant encara hem d'aprendre i conèixer-nos, però jo estic segura que els resultats arribaran.
I quin rol has de tenir tu aquí? Coneixes l'equip, ja has estat unes temporades, ets veterana, 34 anys, per tant, no sé si has de tenir un rol ascendent, has de ser una mica la capitana de ruta, quin paper jugues? No facis aquests gestos, a veure.
Bé, doncs, el primer és treballar en equip. La veritat és que sí que una mica el que faig és ajudar una mica a entendre'ns entre totes, perquè com podreu veure doncs en el nostre equip tenim corredores que parlen anglès, corredores que parlen espanyol, corredores que parlen només una mica d'anglès, llavors a nivell d'idioma doncs és una mica també complicat i una mica el que faig és això, no? Tota la gent que ha entrat nova, una mica explicar la filosofia de l'equip, que som un equip que sempre correm agressivament, perquè com
sempre... senyal d'identitat, home, sí.
Podeu veure, doncs, intentem sempre que podem entrar en escapades i lluitar al màxim i una mica transmetre aquests valors de l'equip i això, no? Aquestes corredores noves, doncs, que una mica s'empapin d'aquesta filosofia de l'equip.
Escolta'm, una curiositat, això de la profe, és que t'ho diu algun aficionat, és que és un mot que realment el tens a sobre, és per la teva feina, com va?
Bé, doncs jo vaig trobar que em deien la profe, però realment jo m'ho vaig trobar, vull dir, al final suposo que és un mot que algú ha dit i ja s'ha quedat.
Perquè tu ets professora, eh?
Sí, jo sóc mestra i treballo en una escola d'adults, sí.
No, que estava pensant que era bé això, la profe Ortega, la profe Patri o com sigui. Molt bé, escolta, aquesta temporada jo crec que també serà especial per tu, fora de la carretera. Tindràs un rol important en la revolta, la cursa d'aquí casa. Explica'ns bé que, no em vull equivocar amb el càrrec, no seràs la directora de la prova, però vaja, quin és el teu rol i què hi has de fer?
Bé, doncs seré la responsable esportiva i una mica la meva funció és, conjuntament amb l'equip que conformem la direcció de la revolta, el que fem és decidir una mica el recorregut, quins equips participen, una mica això, no? Poder valorar doncs quines són les millors opcions per intentar que aquesta cursa passi a ser una cursa de primer nivell, com és aquest any, una cursa de categoria internacional.
1.1 aquest any, sí.
Sí, 1.1, i que sigui del màxim èxit possible. Una mica aquest és l'objectiu.
Com t'arriba la proposta i què penses en un primer moment?
Bé, doncs m'ho van proposar des de la direcció de l'Associació Esportiva Volta a Catalunya. Sí que em van dir que no podria participar i...
Aquesta marcarà el recorregut que passi per davant de casa, que no, eh?
Això va ser una mica dur de pair, però bé, per altra banda vaig pensar... També podria ser que tingués la mala fortuna de lesionar-me i que no pogués participar. I llavors vaig dir, no puc perdre aquesta oportunitat de poder ser partícipa, de poder fer créixer l'esport femení, el ciclisme femení, no m'ho puc perdre, així que accepto aquest càrrec.
I quina, bé, recordo el Rubén Peris en el seu moment que va valorar la teva experiència, que coneixes la cursa des de dins i has competit, aquesta no podrà ser. Quina revolta veurem? Ara parlaves de quilometratge, de recorregut.
Bé, doncs estem ultimant detalls perquè a nivell de recorregut havíem valorat diferents opcions i només puc avançar-vos que serà una cursa dura, que hi haurà espectacle, segur, i que ben aviat podrem conèixer una mica més detalls.
Això ens interessa, però sobretot jo crec que hem de posar una mirada més llarga i pensar en quina revolta veurem, perquè en els propers anys, em refereixo, perquè tu ja ho anaves traient una miqueta, el ciclisme femení està molt endarrere, necessita més oportunitats i no ens hem de plantar en el que ens esperen aquests propers mesos, sinó que hem de mirar com pot créixer. Tu quina revolta t'imagines o t'agradaria veure d'aquí uns anys? El Rubén Peris, per exemple, ell deia, bé, no hem d'esperar molt a que sigui una prova per etapes. No sé si aquest és l'objectiu.
Sí, sí, i tant. El meu objectiu és que el més aviat possible passi a ser una volta per etapes. De fet, és la tercera prova per etapes més antiga del món, després del Tour i el Giro, i no pot ser que el Giro i el Tour tingui una volta per etapes femenina i la revolta, no? Així que hem de lluitar per això. I estic segura que ho aconseguirem. El temps, doncs, el marcarà una mica els patrocinis, perquè calen molts esforços i espero que sigui ben aviat.
Ara parlaves d'aquest Tour femení, que no sé si te'l mires allò amb ullets de, ai, si pogués participar algun any, però ha costat, també, que hi hagués un Tour femení. Bé, hi era, però que ASO agafés realment les regnes ha costat molt.
Sí, ha costat moltíssim, però bé, al final només cal veure que estem en un moment d'expansió brutal. Quan tu poses la televisió, ara pots veure perfectament una cursa de ciclisme femenina. Abans era impensable i ara ho pots veure, no? I al final això és el que han de mirar els possibles patrocinadors, no? I interessar-se, que és un món que s'està una mica explotant ara i que o estàs o no estàs.
I anem bé? Anem lents?
Bé, una mica lent, sí.
I una mica tard.
També, però estic segura que aconseguirem que a poc a poc, doncs, aquest món femení, doncs, creixi. Ho estem veient amb el futbol i ara ho estem veient amb el ciclisme.
L'altre dia llegia a la Federació Catalana de Ciclisme que explicaven que aquesta temporada hi ha 15 ciclistes catalanes, que crec que és la millor marca, no sé si de sempre, però en molts anys. Bé, creixem.
Sí, sí, sí. Bé, al final, doncs, cada cop hi ha més noies que s'animen, no?, a ser ciclistes, i veiem que hi ha corredores, doncs, que a poc van creixent i estan arribant a una trajectòria esportiva professional molt bona, i al final, doncs, aquestes corredores s'emmirallen en aquestes altres i lluiten per arribar, no? I la prova és això, que aquest any són moltes les corredores catalanes que estem allà. Però també m'agradaria remarcar que moltes d'aquestes corredores catalanes han començat al meu club, el Club Ciclista Baix Ter, perquè té una estructura que permet això, no? És a dir, tenen des d'escola, des dels més menuts fins al KTM, que ara és el Massi Tàctic, sí, Acadèmic, fins al Massi Tàctic. Pots fer tota la trajectòria, no? I algunes, doncs, es queden i altres marxen amb altres equips, però bé, sempre poden tornar, com jo, l'Eli i altres corredores.
Ah, no podria enganyar, no sé si va llegir que hi havia 6 o 8 clubs femenins de ciclisme en aquesta mateixa aportació que feien des de la federació. Bé, que hi hagi Patrice Ortega en qui les joves puguin emmirallar-se és important. Avui hem vingut aquí, hem fet un cafè abans de tenir aquesta xerrada i no eren noies ciclistes, eren nois ciclistes, però n'hi havia quatre d'allà asseguts que t'han reconegut de seguida i he vist que parlàveu un moment. Vull dir, també ets un referent, per ells.
Sí, sí, al final, doncs, aquí a Catalunya, doncs, sí que és veritat que ja porto uns anys lluitant a l'equip, militant a l'equip del Massi Tàctic i al final la gent et coneix i bé, doncs espero que cada cop més doncs això faci que les noies s'animin a fer ciclisme, no? I puguem gaudir d'un ciclisme català important.
Mira, deixarem els oients amb l'incògnita, però d'aquests quatre n'hi havia algun de professional. Bé, si volen que vinguin per aquí a la teva zona a veure qui troben entrenant-se, explica'm també, estem parlant de professionals, però de canalla petits també ets referent, també ets mirall, també t'han vist, que no sé si això t'havia passat gaire mai, però què et va passar ara fa no gaire en aquest acte organitzat pel govern a la muntanya de Montjuïc per ressaltar, per posar en valor l'esport femení?
Doncs bé, a mi em va sobtar que un nen petit, quan es va adonar que la persona del cromo era jo, els seus ulls van brillar d'una manera especial i que un nen vegi una noia esportista com a referent i ho vegi com una cosa normal va ser especial, perquè al final te n'adones que és possible, no? Una societat on puguin haver referents femenines, només cal doncs, que des de l'educació, des dels més petits, doncs, es transmeti, no? aquesta possibilitat, i al final doncs, hi arribarem, amb molt de treball hi arribarem. Penso que el govern està fent molts esforços per poder arribar a això i una prova és aquesta fira que es va celebrar a l'INEF de Barcelona, on els nens i nenes, quan entraven, tenien un llibre on havien de completar amb cromos tot aquest llibre. I els cromos l'aconseguien doncs, fent l'esport, provant l'esport on podien trobar-se a les seves noies referents. I bé, això penso que és un encert per part del govern, aquest tipus d'actuacions.
Tu n'has tingut de referents? De dones referents, eh?
Bé, doncs, com et comentava, jo vaig arribar al ciclisme gairebé doncs, perquè m'ho van proposar així, no? Per què no hi proves? I la veritat és que referents poques. De fet, a la tele podies veure molt poques curses femenines. Ara sí que en pots veure, però quan jo vaig començar no podies veure gaires. Així que, bé, saps quines són les ciclistes més top, no? Que si Van Bleuten, que si Bosch, que bé, tens allà unes ciclistes, no? que pots tenir com a referents, però així tan properes i no en vaig tenir.
Ha de ser guapo, competir al seu costat ara.
Sí, sí, sí. De fet, aquesta setmana valenciana, quan estava al costat de Van Bleuten, deia, ostres, és que està aquí, no? Al meu costat. És una sort poder viure això. No ens queda gaire perquè s'està professionalitzant molt el ciclisme. Hi haurà un moment que o són equips professionals o no podran competir amb equips professionals. Això és el que va passar fa un temps amb els nois, que al principi sí que podien córrer equips professionals amb diguem, equips de segona categoria, però bé, hem d'aprofitar aquest moment que encara estem, que podem competir amb les millors per poder aprendre i arribar el més aviat possible al seu nivell, si és que arribem.
Home, sí, de moment esteu competint colze a colze amb totes elles i us podeu veure que el ciclisme doncs, dona aquesta possibilitat, el nivell està pujant moltíssim, però sí que és cert que, com dius, que tot s'està accelerant i la professionalització n'és una part. Tu avui què has fet, des que t'has llevat fins ara que és el migdia?
Ostres, sí, explico un dels meus dies. Poder...
Asseieu-vos tots, prepareu-vos, que la Patri, que és professional, corredora del més alt nivell, aquest és el seu dia a dia.
Bé, doncs, el primer que faig és llevar-me, fer les tasques de casa, perquè al final també són hores que has d'invertir. Surto a entrenar, després em preparo el dinar, després vaig cap a la feina, treballo, torno a casa, torna a preparar totes les coses de casa, sopa, vés a dormir aviat si és que pots i tornem a començar. És un dia complet, és a dir, que no puc comparar-me, no?, amb la resta, perquè no tinc una recuperació igual que qualsevol ciclista.
D'entrada ja tens un entrenament limitat.
Sí.
Hora d'entrar, hora de començar i hora d'acabar. I després el que dius, d'aquest entrenament invisible, d'aquesta recuperació.
Sí, sí. Jo al final, entre setmanes, sí que puc fer 3 hores, 3 hores 30, si és que matino molt i m'organitzo molt bé, però el que faig és aprofitar els caps de setmana. No puc fer una altra.
I llavors, mira, ara pensava justament, l'any passat va ser, crec que a València, que vas tenir una caiguda important, te'n vas recuperar, crec que en un parell de mesos estaves competint una altra vegada, però això et condiciona, t'afecta? Perquè clar, tu fora del ciclisme, no ser professional, també has d'anar alerta amb aquestes coses.
Sí, jo sí que és veritat que puc dir que quan estàs competint perds una mica aquest risc, vull dir... Quan no saps si passar o no passar, no t'arrisques, perquè clar, tu dilluns has d'anar a treballar, o... És a dir, diguem que corres amb una altra mentalitat, perquè al final no ets professional, tens una altra feina, llavors, clar, també has de mirar per una mica per això, no? Per no poder fallar la feina, no? I sí que és veritat que vaig tenir una caiguda molt, molt lletja. De fet, encara m'afecta una mica. A l'hora d'anar en pilot encara tinc una mica de respecte perquè va ser circulant amb molta velocitat i vaig tenir una fractura de mandíbula i altres petites fractures al canell i al colze. Va ser una caiguda una mica important i una mica això em va aturar la meva bona trajectòria esportiva. Però bé, espero que aquest any doncs torni a despegar.
I tant que sí. Bé, avui hem fet una radiografia ja no només de tu, sinó de l'estat de salut del ciclisme aquí a casa nostra. Abans d'acabar, preguntes així una mica ràpides. Aviam si t'agafo un fora de joc o no, però una companya. Trien una, va.
Aurela Nerlo, la meva companya amb la que puc compartir ara equip, és un encant i crec que serà una de les peces claus a l'equip.
I una companya que no has tingut, però que t'hauria agradat tenir, pel que sigui, encara que desconeguis per què.
Moltes. Moltes. Qualsevol companya que sigui una mica referent d'un equip més punter, segurament.
Quina rival t'ha impressionat més? Competint, eh? Em refereixo a la mateixa carretera, a la mateixa competició, que dius, buah, però on va, que no puc.
Qualsevol, com Marian Bos, Mavi, per exemple, o no sé, Van Bleuten, qualsevol. És que qualsevol d'aquestes corredores que estan una mica... Són espectaculars.
Ah, potser em repetiré una mica amb la pregunta, però t'anava a dir, quina has admirat més?
Doncs penso que Mavi és una gran corredora, perquè una mica és una corredora espanyola i al final també doncs busques referents més propers, no? I també Sandra Alonso, penso que també ha fet una trajectòria molt bona i quan me la trobo la felicito i poder competir amb ella i preguntar-li què, com t'ha anat, és una corredora amb la que tu has començat a córrer a Copes d'Espanya, Trofeus Escaldun i ara la veus en un equip top, no? I bé, això és un luxe, no? Igual que les companyes que vaig tenir l'any passat al Sopela, que han passat equips World Tour, quan les veig allà amb les grans estructures, doncs penso quina sort i com me n'alegro per elles, no?
Ja saps que l'esport és cruel a vegades. Alguna companya que diguessis, aquesta arribarà segur, brillarà, i en canvi s'ha quedat pel camí o ha acabat deixant el ciclisme?
Doncs moltes, moltes, perquè al final, com tu dius, una mala topada doncs pot fer que no arribis, no, a aquest punt. Penso que moltes de les corredores espanyoles doncs no han arribat per alguns motius, i un d'ells és la poca professionalització, una mica el que parlàvem abans, no? Que si no t'hi pots dedicar al 100%, doncs al final arriba un punt que dius, no puc. La Martina, per exemple, és una noia amb la que vaig compartir equip fa 2 anys.
Que ara, Martina Moreno?
Sí, ara no corre en cap equip. Jo, quan la veia pedalar cap amunt, pensava, mare meva, com va cap amunt, i ha deixat el ciclisme. I bé, és allò que dius, ostres, era una noia jove, amb talent, i no ha seguit.
La Martina feia amb la broma, ella crec que estudiava ciències del mar, sí. I em va dir que li agradava molt com a ciclista, es definia com a escaladora, i jo li deia, una tia de la plana que estudi
alguna cosa del mar i que es fixin les muntanyes, eh? Mira que ho tenia tot.
Sí, era un encant. Moltes salutacions per ella perquè la trobem a faltar, sí.
La trucarem algun dia. I acabem somiant. Va, triar una carrera que t'agradaria guanyar.
Doncs espero que alguna volta per etapes d'aquí a Espanya, com pot ser Itzúlia, seria un somni, no?, poder guanyar el País Basc, però sé que estem una mica lluny encara, s'ha de treballar, perquè, clar, hi ha ciclistes que es dediquen al 100% a això i és complicat.
Patri Ortega, ha estat un plaer. Avui sí que et puc dir profe, perquè ens has ensenyat moltes coses. Ens ho hem passat molt bé. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tots. Fins una altra.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Surt me'n de buscar amb teies forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar i a les viles sóc vilar, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig, a cavall, en cotxe o a peu, prop del Pirineu. Lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi. Lladres i serenos, serenates vora el foc. L'ànima em fa figa i vinc boig. Fugen les pubilles i jo a la plec faig el boc. Si hi ha un conflicte i vols guanyar, l'altre bandol l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Bèstia dintre meu, que em malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.